tornaran demà a les 7 del matí a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts, que ens fa igual, sí que ens separa. Els trets físics, per exemple, ens identifiquen i ens situen dins un grup. Als Estats Units, la política persecutòria de Donald Trump identifica els seus objectius pels seus trets físics. És igual si has nascut als Estats Units. Tens cara de llatí, ets sospitós, te detenc. L'espectacle que va protagonitzar Bad Bunny en el descans de la Super Bowl o de la Supertassa, que diríem nosaltres, o el Supertazón, que va dir ell, no l'oblidarà Donald Trump amb molt de temps, perquè segurament haurà donat 100 cavalls de força a tots els qui tenen trets llatins i amb molta honra.
Sírvete un trago más, el amanecer pronto llegará y habrá que decidir.
Començàvem a ritme del grup mallorquí Rulot per referir-nos a la primera excepció de tret, que és la descàrrega d'una arma de foc o una altra que llança un projectil, o la trajectòria que descriu el projectil llançat. Com aquest. Els Estats Units és, amb diferència, el país amb més armes de foc en mans de civils. Més de 393 milions d'armes, ho heu sentit bé, aproximadament 120 armes per cada 100 persones, o sigui, més d'una arma per persona. La segona esmena de la Constitució nord-americana recull el dret dels nord-americans a dur armes. Si afegim aquest suport legal, la cultura de defensa personal i una forta indústria armamentística, podem entendre la dimensió de l'ús d'armes de foc en aquest país.
Es una tradición americana. Estar armado es una responsabilidad americana. Si no vas armado, no eres responsable. ¿Quién defenderá a tus hijos? ¿La poli? ¿El gobierno federal? No, ninguno de ellos. Tu trabajo es defenderte a ti y a los tuyos. Si no lo haces, no cumples tus obligaciones como americano. Y punto.
I punto. Aquesta és una escena de Bowling for Columbine de Michael Moore, premi a la millor pel·lícula documental, a l'Oscar a la millor pel·lícula documental. Justament ahir la mencionàvem a la secció de cinema d'Antoni Camps. Des de la nostra òptica europea i espanyola no podem ni imaginar que per obrir un compte bancari ens regalin un arma, però als Estats Units és un fet.
Si abre un depósito le regalaremos un arma. Aquí tiene el folleto. Échele un vistazo. En cuanto comprobemos sus datos y le investiguemos, podrá llevársela.
Muy bien. Esta es la cuenta que quisiera abrir.
Tenemos una cámara acorazada que siempre contiene unas 500 armas.
¿Tienen 500 rifles en su cámara?
En nuestra cámara.
Vaya.
Tenemos que investigarle.
¿En el banco?
En el banco. El banco tiene permiso para la venta de armas de fuego.
¿En serio? ¿Este banco también es una armería? ¿Qué pongo en lo de raza? ¿Blanco, caucásico?
Caucásico.
Caucásico.
I shot you down, bang, bang. You hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. I used to shoot you down.
Espanya i Europa, el control sobre les armes de curs legal és molt estricte. Ens ho contava Jaume Fiol, propietari de l'armeria Fiol, oberta l'any 1922 a Mallorca.
Està controlat. Si ara tu vols comprar una arma, t'hauràs d'anar al primer de tot a fer unes proves per treure't el permís d'armes. Quan t'hagis fet aquesta prova, ells faran totes les comprovacions que hagin de fer, que estigui tot ben net, és a dir, no seran ja antecedent penal, sinó de qualsevol tipus d'antecedent. I quan tens això, després sí que pot venir i nosaltres m'ho anem. Vamos, si tu pots comprar una arma, nosaltres m'ho anem després a la Guàrdia Civil amb tots els teus papers i tot això, i te posen l'arma no en teu, i després ja ho te'n pot dur. Està molt limitat. I la casa també.
That awful sound, bang, bang. En Jaume Fioles, també president de la Federació Balear de Tiro Olímpic.
És un esport bastant desconegut, però té moltes variants. Nosaltres som de precisió, després hi ha aquells que tiren en les copes que tiren en el plat, també depenen de la nostra federació. I és un de part un poc desconegut i un poc maltratat de vegades, perquè la gent tot d'una tendeix a relacionar armes amb el que tots pensam ara, i no és així. És a dir, que ja la meva filla, perquè seria l'exemple que no, vamos, que ni ja en el seu dia he provat de caçar i no m'ho ha agradat i no he caçat mai.
Ja, sí.
Però la meva filla ni xerri de tocar un animal.
No té res a veure.
No té res a veure una cosa amb l'altra. Ja feia comparança amb l'arc.
Sí.
Que l'arc ara és una cosa com a romàntica, i té el mateix origen. Mm. És a dir, que l'origen de les armes és que és, però té unes altres utilitats.
La seva filla, per cert, és n'Àngels Fiol, tiradora del Club de Tir Olímpic Mallorca, neta del fundador del Club de Tir Olímpic de Manacor i integrant del programa de tecnificació del govern i del grup d'alta competició de la Real Federació Espanyola de Tir Olímpic.
L'arma de casa ha evolucionat relativament poc. Les armes de competició ja, si el meu padrí ves i la carabina de balins, perquè tira balins, d'aquesta que em poia la meva filla, pues no sabria ni que és un arma, segurament.
Si mi nombre sigue en tu boca, solamente el que sea así. Como yo solo hay pocas, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea de espalda, sino que estás cara. Yo no busco pleito, habla mierda y nada.
En Rafael Font també és esportista de tir olímpic i entrenador i resumeix l'esport en dues frases, o en dues paraules, millor dit, seguretat i confiança.
Lo primer que fue, sense cap dubte, és la seguretat. Això sí que sona un poc tòpic, però no. O sigui, és manipular la arma en seguretat. És l'esforç primer, tant professionalment, lògic, com en la federació, és que manipulin sempre en seguretat. De fet, la federació de tir a nivell nacional, afortunadament, i esperem que això s'hagués que així, és de les que menys accident tenen de totes les federacions esportives. I és perquè se té molt tremend en la seguretat, és el més important. I després, el següent pas seria que el tirador tingui molta confiança en ell i en l'arma, vale? Que pugui haver una bona relació i que tingui confiança a l'hora d'emplear.
I ara durem la paraula tret, també de la mà d'en Rafael Font, a l'àmbit de la criminalística, perquè ell és perit de balística.
El perit balístic, o judicial en tema de forense, el que feim és un informe pericial, el més independent possible, i en tota la informació que puguem aportar, perquè tant el jutge com les parts, tot el tribunal, pugui entendre conceptes que potser se li escaparia per molta informació que tinguin, com a letrat o com a magistrats. Hi ha temes de municions, de cartutxeria, de trajectòria de bales, d'impactes, de restos de pólvora o ferides, i tot això, pues, se fa un informe perquè entenguin millor tota la sala el que ha succeït i puguin entendre millor les causes del delicte o qui ha estat l'autor dels fets. Se fa d'una forma el més científica possible, però que també puguin entendre a la sala el que ha passat amb aquest tipus d'arma. I s'explica per això, trajectòries, tipus d'armes, tipus de municions, i s'intenta aclarir el que passa, perquè són conceptes que se li escapa, diríem, a una persona que no estigui ficada en el món d'estir.
I xerrant de trajectòries, que això també és el que significa tret, que ens pot dir en Rafael de l'anomenada bala màgica que matà el president John Fitzgerald Kennedy?
La bala màgica penetra en la espalda del presidente inclinada en un ángulo de 17 grados. Luego gira hacia arriba para salir del cuerpo de Kennedy por la parte frontal del cuello, herida número 2. Donde se detiene durante 1,6 segundos, suspendida en el aire al parecer. Desde allí gira a la derecha, luego a la izquierda, otra vez a la derecha, a la izquierda, y penetra en el cuerpo de Connelly por la parte posterior de la axila derecha, herida número 3.
Desde el meu punt de vista professional, te puc dir que no hi ha bala màgica per res, sinó que un projectil, quan és disparat amb un fusell, surt a una velocitat molt alta, altíssima. En el cas de Kennedy, els projectils eren l'ident de forma ojival, o sigui, punta redondeada. Què passa? Que un projectil, quan impacta contra un cos, contra un objecte, surt rebotat i ja de forma erràtica pot agafar una altra direcció, sempre, a més. Vale? No d'una trajectòria tensa contínuament. Si impacta contra, que en el cas va ser del president dels Estats Units, l'impacte en el coll, aquest projectil ja no sortirà al millor en la mateixa direcció que va entrar. Agafa una altra trajectòria, pot agafar qualsevol direcció. I clar, la gent diu, com és possible que li dé al senador que hi va adelante? I fan preguntes d'aquestes i diuen, bé, pues, perquè el projectil s'ho ha rebotat de qualsevol manera.
La bala sigue hacia abajo en un ángulo de 27 grados, rompiendo la quinta costilla de Connelly y saliendo por el lado derecho del pecho, herida número 4. La bala gira a la derecha. Vuelve a penetrar por la muñeca derecha de Connelly, herida número 5, donde le rompe el radio. A continuación, la bala sale de la muñeca de Connelly, herida número 6.
I la gent s'imagina pues, que serà una línia tensa i atravessarà tot el que passa en la mateixa direcció. No és així. De fet, inclús en el cas d'en Kennedy li va travessar el nudo de la corbata. I el nudo de la corbata basta perquè aquell projectil ja agafi una altra...
Que canviï la trajectòria, sí.
Claro,
sí.
Totalment. I és erràtic. Després, segons com ha entrat, en la incidència que ha impactat, els materials que hagi pogut xocar en el primer impacte, ja varia totalment. I clar, si gent s'imagina que va d'un costat a l'altre com si fos guiada amb un ordenador.
Ja, no?
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Time you smile, when I feel like you mean to smile, 'cause you can be so very beautiful when you are who you are.
I passam ara a la segona excepció de tret, la paraula polisèmica del programa d'avui, quan fa referència a una qualitat significativa, una característica que, entre altres aspectes, té a veure amb la nostra manera de ser i de comportar-nos. Toni Riera López de Lamo, psicòleg, benvingut a Que Teva, podríem dir. Com estàs?
Sí, pràcticament. Jo ja m'hi sent, de que meva.
I nosaltres també te sentim a que nostra, perquè les paraules polisèmiques mos duen a tocar moltes vegades a porta d'en Toni Riera López de Lamo, i com que ho expliques així de bé, jo ja dic que quan algú ho explica bé, l'ha liat, perquè tocarem a la seva porta més d'una vegada. Avui la paraula és tret. Que a més a més pot ser això, que un dispar, pot ser una característica, i segons com ho pronunciem, també és el participi de treure, et tret, en aquest cas amb una E oberta. Però xerrant de trets, de característiques en tu, com definim que són els trets?
Que són els trets en psicologia? Doncs pues, m'anem a una part molt, que jo m'agrada moltíssim, que és la part de personalitat. És a dir, que mos diferencia, que mos fa únics i a la vegada també de quina manera mos podem... A vegades queda molt feia la paraula classificar, no? És com a molt, eh? Però sí, mos podem classificar per, sí, sí, tal com jo ho veig, per entendre-mos, per saber pues, de quina manera podem relacionar-nos millor i quines poden ser les fonts de patiment que mos poden trobar. I els trets, en aquest cas, són característiques més o manco més tirant de més estables de quina manera sentim, interactuam, ens comportam en diferents situacions.
I, per tant, si anant combinant tots aquests trets, mos defineix i mos distingeix d'una altra persona. És el que mos fa característics.
Sí, exacte. Aquí és on entraríem a dins un món de diferents models i teories que van proposant que aquests trets s'aglutinen en diferents facetes, se van agrupant en diferents dimensions. Segur que tots han sentit xerrar de qüestions com extroversió i moltes vegades ens identificam. Som més introvertits, som més extrovertits. D'altres com a apertura a l'experiència, de gent que està més oberta en els canvis i les coses, els esdeveniments que poden venir, i d'altres que s'estimen més, doncs, no m'avorro. Hi ha moltes i molt diferents. I és sempre una qüestió, l'estudi de personalitat és un estudi complet, perquè sempre és combinació, interacció.
Ja. Ara seguirem estirant d'això, però què passa quan qualcú mos defineix només per un dels trets? És a dir, mos diu, o nosaltres mateixos, no? Mos definim així.
Sempre.
Som tímid, som simpàtic, som desordenada, som extrovertida. Què passa quan mos definim només per un d'aquests trets, d'aquestes característiques?
Això és un judici com un... Vamos, com un temple. Això és un judici espectacular. És jutjam fruit d'intentar tenir una economia cognitiva. El món és complex i amb un judici han reduït aquesta complexitat a que jo som d'aquesta manera. I a més ho reduïm a les essències. Aquesta persona és i tal. Pues probablement, si no som conscients de que hem jutjat, hem caigut en una simplificació que no mos permet. No mos permet veure realment què passa. Sí, és molt àgil, és molt ràpid per reaccionar aquesta manera d'actuar, però les probabilitats d'equivocar-nos són altíssimes. I ho fem tots. Aquí els problemes quan els judicis, a més, s'ajunten amb un component emocional. I tenim tendència a dir, en el final, acabem dient aquestes que es dolenta o és mala persona. Per què? Perquè és un despistat. Perquè en fa i és una reducció.
I ara me fas pensar en un tema que se tracta molt en psicologia i jo crec que ja està calant a la societat, que és això de que no som el meu diagnòstic, no? Quan xerrem de salut mental, això també té molta relació, no? Perquè dius, mira, m'han diagnosticat això, però és que jo som molt més que el meu diagnòstic.
I tant que sí. Els diagnòstics, i més encara els diagnòstics categorials, que són caselles que intenten, sí que és vera, donen molt de beneficis a nivell professional quan no se contemplen com una descripció de sa persona, sinó en tot cas una orientació de quin tipus de patiment, de quin tipus de comportaments està manifestant aquesta persona en un moment donat. Jo estic contemplant, estic estorat, no són l'únic, però cada vegada veig més gent que té aquesta identificació a nivell de personalitat, d'identitat, amb una etiqueta diagnòstica. Supos que perquè vivim en un moment bastant on les certeses i el sentit d'identitat està caigant per molt de costats i trobam refugi amb una etiqueta en moltes ocasions.
També me fa pensar, quan fa anys presentava vitamina 3 i parlava molt de salut, que la gent se sentia aliviada quan li deien el diagnòstic, quan li deien què li passava, no?
Sí.
No només en salut mental, en qualsevol malaltia o situació que te diguin, tens això, estic aliviat perquè a partir d'aquí sé que puc anar millorant, no? O me poden anar curant, o me puc anar adaptant. Però no només, que és el que dèiem ara en temes de salut mental.
Exacte,
no basta.
Per una banda, això és cert, posar-li nom a una realitat invisible la fa més tangible. Jo, si sé que tinc, puc actuar. I aquesta és una part que sí que és molt important. Jo me referia més al problema de ja fer servir una etiqueta com el que me limita. Jo som d'aquesta manera. Sí. Saps? Però jo, els pitjors no venen de la psicologia, que cada vegada més.
Sí.
Venen de creences populars, com ara, jo sé, sempre hi ha algú que s'ofen en aquest cas, però és l'horòscop.
L'horòscop, sí. Jo som sagitari, per tant, som d'una manera determinada. Okay?
I, ja, clar, i jo som Leo i som el millor del món. Això que no te quedi cap tipus...
I dos sagitaris i els Leos se duen bé, Toni.
Això és evident. Això és evident. Però, clar, quantes persones ja s'ho han cregut, aquesta mitologia, i s'identifiquen. I prenen decisions en funció d'uns coneixements que no tenen cap tipus de base. De base fonamentada.
I som tot una vida, i jo crec que som persones diferents al llarg de la vida.
Sí, però som canvi.
És canvi, efectivament. Sí. Però en quin moment diries que de sa vida... Si és així, que se defineixen els trets de la personalitat.
Pues aquesta fase tan horrible, podríem dir, molt de carinyo.
Que seria l'adolescència, no?
Que seria l'adolescència, exacte. Aquesta fase de tant de dolor, és una fase on aquestes estructures de personalitat, aquestes identitats que ens han donat... la majoria d'ocasions amb tant de carinyo a les nostres famílies, ja no ens han quedat com la roba, ens ha quedat petita. I se comença a desfer i començam a tenir noves experiències i no sabem ni què sentim. I ens n'anem a base d'experiències conformant i consolidant aquesta personalitat. Aquest tret se van confirmant definitivament. I ara aquesta batalla que tenim és fins quan dura l'adolescència.
Ja.
Perquè l'altre dia llegia que fins en els 30. No, això ve com s'independència immobiliària.
Això és el carnet jove. Si el pots fer servir fins als 30, és que ets adolescent fins als 30. Però van canviant amb els temps, no?
Van canviant. Sí que és vera que són relativament estables, especialment entre diferents situacions. Ens poden, de vegades, si canviant de grup d'amistats, o ara passant els dematins a famílies, o ara baixa amb uns amics, després amb aquí festejar amb les nostres parelles, pues, si ens analitzem molt objectivament, veurem que hi ha cosetes que segur que fem diferents, fins i tot la postura o el to de veu. Però hi ha qüestions que són estables, que són les que s'identifiquen. Ara, amb els temps, i, pues, van canviant, se van suavitzant, se van, en funció de les experiències, també se van marcant més. Som canvi i a la vegada som, present, les persones.
Sí, mos han d'aferrar alguna cosa, no? Hi ha coses que no varien o que són part dels fonaments. I d'aquests trets, aquestes característiques que mos defineixen, n'hi ha que mos faciliten sa vida i d'altres que generen dificultats?
Sí, però sempre ho han de tenir en funció, han de tenir present el context de mos... on mos trobam. No? Podríem dir que les característiques de personalitat, els trets se divideixen en trets interns i socials en relació amb els altres. Per exemple, el que abans comentava, per no anomenar-los molt de diferent, no? Introversió i extroversió. Les persones més extrovertides tindran facilitats en situacions on el contacte social sigui important, perquè de qualque manera, fins i tot els hi carregues les bateries. Viure amb gent i tenir trull i moviment els manté actius. En canvi, les persones introvertides, ben al contrari, aquest tipus de situacions socials són un moment on han d'estar pagant energia i l'estan gastant. I en situacions més aïllades... Mira, són gent que, si fem menció en aquella experiència que van viure ja fa... 6 anys que va ser el confinament, pues, varen viure amb molta més tranquil·litat que les persones més extrovertides, perquè no havien de mestir aquest tipus d'estimulació. Per tant, sí que podrien trobar característiques, però sempre ho hem de fer en funció del context. Pintura, sin flexibilitat, sin capacitat de canviar quan el meu entorn ha canviat, sí que podria ser un... metatret, més enllà dels trets que pot indicar un problema.
Per tant, entenc que si mos coneixem bé, si coneixem els nostres trets, les nostres característiques, també podem estar millor en nosaltres mateixos i fins i tot millorar les relacions personals, no?
Sí, sí, mentre no mos sobreetiquetem i pensem que no poden canviar.
Ja.
I sí que ho podem entendre com descripcions, com aspectes en els quals ens hem de fixar, sí que podrem millorar les nostres relacions personals i també, com deia, aquest eix de la relació amb nosaltres mateixos.
Uh-huh. Per tant, hi podem fer feina, podríem concloure així, podem fer feina.
Sí. Sí, 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 tot intentant generar experiències, moments de reflexió. Ha de ser un moviment reflexiu, que tinguem experiències per viure-les, per aprendre. Els trets de personalitat no només tenen una base biològica, que la tenen, però també tenen, i especialment, una base d'aprenentatge. Què estic visquent? Com m'estic? Les persones sempre mos estem fent, sempre estem en construcció, i aquests trets també.
Fantàstic. I de Toni Riera López de l'Amo, psicòleg, avui la paraula tret mos avi fins a tu. Moltíssimes gràcies, com sempre.
A tu, com sempre. When you are who you are, get it, get it, get it, get it, get it, get it, get it.
Tres ràdios, diversitat. Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit, per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor, que t'ho perds.
Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ins de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No fa falta que tanquis amb clau cada porta. Som un àgil i experimentat acròbata. No fa falta que encara me vulguis fer caure. Vaig en rodes, som el rei de ses tapavellades.
Ja tornem a seguir entre avui i demà, un programa que està fet de paraules polisèmiques i sa d'avui és tret, que entre altres coses és la qualitat significativa, la característica. De fet, amb Antoni Riera López de l'Amo hem xerrat dels trets de la nostra personalitat. En el llenguatge existeixen classificacions també a partir dels trets. El diccionari ens diu que són configuratius, distintius, expressius, enfàtics, fonològics, pertinents, prosòdics, redundants, semàntics, sintàctics... Jo ja m'aturo aquí, eh? Maria Delmà Benrell, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears. Com estàs? Benvinguda entre avui i demà.
Molt bé. Tot marxa, contenta de poder participar al programa.
Nosaltres de tenir-te, i més enllà de la definició de diccionari, Maria Delmà, tots aquests trets posen de manifest la riquesa del llenguatge i de sa llengua, no?, però també de sa seva complexitat.
Sí, jo hi afegiria un detall, no?, que és que també posen de manifest com de molt s'assemblen les llengües, no? Sí. És a dir, que és veritat que trobem molta variació, però la variació sempre és dins d'un marge, no? I això també és interessant, no?, veure què pot ser, però que no pot ser de cap de les maneres, no? Vull dir, jo hi afegiria aquesta qüestió.
Perfecte. I d'avui nosaltres pensàvem en aquests trets que mos identifiquen d'alguna manera i en la fonologia del català com a llengua romànica, derivada del llatí vulgar, que comparteix trets fonètics en les llengües romanitzades. Però tenim que hi ha variacions que s'adonen sobretot entre el català oriental, on situaríem les Illes Balears, i l'occidental. Ho dic bé, de moment?
Sí, sí,
val,
sí.
Val. I quin és l'origen d'aquesta diferència?
Doncs és un tema, això. Un tema que encara avui en dia es discuteix, perquè hi ha com a tota una sèrie de teoria sobre aquesta distinció d'on podria venir, no? En algun cas s'ha atribuït, i jo crec que aquesta és la teoria que ara és més acceptada, que tendria a veure amb els repobladors, no? Uh-huh. Per tant, els repobladors, dirien, de les Illes Balears provendrien de territori oriental, mentre que els repobladors, dirien, del que és ara el País Valencià, provendrien de territori occidental, no? Uh-huh. I, de fet, hi hauria documentació que donaria, diríem, suport a aquesta teoria, no? I també sembla que els aragonesos, no?, haurien tirat més cap a la zona de València, i això també hauria ajudat a configurar aquest sistema, diríem, fonològic del valencià. Però hi ha altres teories. També hi ha la teoria del substrat, no?, que serien les llengües que es parlaven abans que, que arribés al llatí, no?, que seria diferent en el cas occidental que en el cas oriental.
Uh-huh. És interessant. I nosaltres, a més, tenim una particularitat, que és que som illes. Aquest fet ha permès mantenir, diries, alguns trets, podríem dir, més antics, no?, de la llengua catalana?
Tradicionalment podria dir que sí, no?, que diríem els territoris aïllats o també laterals, que en el nostre cas compartim les dues qüestions, no?, són territoris molt més conservadors. Però també hem de tenir en compte que fins fa relativament poc el fet que no hàgim estat en contacte, no?, amb altres territoris també ha fet que el canvi fos molt més ràpid, d'acord?, per aquesta condició d'aïllament. Per tant, podríem tenir que en determinats trets, sobretot lèxics, són més conservadors, però en qüestions, per exemple, fonètico-fonològiques, serien, diríem, més evolucionats. El canvi hauria estat molt més ràpid.
Uh-huh. I si hem de... No sé si mos poguessis dir alguns trets característics d'esparlar de les Illes Balears, quins escolliries?
Jo crec que com a més característic l'article salat, diria, no? I el que com a més reconeixem com a propi, fins i tot a nivell... si vol, o identitari, tot i que ja sabem que, per exemple, a Pollença no s'usa l'article salat. Però també hem de recordar que l'article salat no és només propi del català a les Illes Balears, sinó que també el trobam en el sard, que és la llengua romànica parlada a l'illa de Sardenya, i també el trobam en una varietat d'occità. Per tant, bé, és com a molt característic del català a les Illes Balears, però possible en altres varietats romàniques.
I si anem a les diferències, en podem apuntar alguna?
Entre les varietats de les Illes Balears, vols dir?
Sí, sí, sí.
Jo diria que, per exemple, mallorquí i menorquí són molt semblants, no? Tot i que hi ha algunes diferències, i el dialecte o les varietats que serien una mica més diferents dins el balear seria l'eivissenc i el formenteré, no? Mm. Que en certes qüestions s'assembla molt més al català central, no? Per posar un exemple, per exemple, l'adjectiu alt, no?, quan tenim aquest grup de consonants al final d'un mot, en català de Mallorca i català de Menorca diríem alt, no? Sí. I en canvi en eivissenc dirien alt, no pronunciarien la T, i que això és un tret que trobam en altres varietats de català. Vull dir que sí que hi ha petites coses que ens ajuden, no?, a identificar i dir que aquesta persona és d'aquesta illa o és d'una altra. Sí, sí.
Aquell temps deien mal de costat, bon 8 dies o enterrat.
A refredat, també, que dura 7 dies o una setmana. I per les sedes deien que la millor medicina era la pols de Sant Joan. Va, per Sant Joan normalment ningú en té de sedes.
Aquí tenim els companys de Tentol en els programes de televisió quan diuen, aquest de bones, a vegades costa.
És un molt bon exercici, aquest,
total,
però...
Sí, sí que ho és, sí que ho és. De fet, també em fa pensar que a vegades anem reduint, no, cercle, fins i tot, per exemple, dins Mallorca, si hi ha més gran, hi ha trets característics de sa parla. comentaves Pollença. A Sóller o a Pollença tenim la U, a Lloseta, a Binissalem, a Alaró, tenim aquesta E.
La E és fonamental.
La E la dus aferrada, vais allà on vais.
Efectivament, la E és molt d'aquests tres pobles.
Estic orgullosa de tenir la E i de xerrar mallorquí.
Això per què passa?
Clar, vull dir, no és fàcil trobar una raó, això perquè passa. Clar, probablement el fet de la E oberta hi digué contribuir al fet que fossin tres poblacions que es trobaven a prop, no? Dirien que el català que ens va arribar a la conquesta era el català que tenia aquesta E oberta, però fixa que aquest tret també existia a Porreres, ja. Que no té cap contacte. Mm. Vull dir que de vegades no és fàcil trobar una causa que hagi provocat aquest determinat tret i que hagi fet que es conservés durant tant de segles o que hagi provocat el canvi. Dir que sí, són causes diverses.
Sí, sí, sí. I ara me feies pensar, potser hi havia una senyora que xerrava així, després tots els seus fills xerraren així i els fills dels fills, no sé, a vegades pot ser una cosa molt comuna.
Sí, un tret que comença a considerar-se prestigiós, o tot el contrari, pot fer que canviï.
Sí. I més enllà de diccionaris i d'academicismes, Maria del Mar, quins trets t'agraden a tu més de la nostra llengua i del nostre parlar?
Jo, perquè ha estat, diríem, la cosa, el tema, no?, que he explorat durant tots aquests anys fent certa predilecció per la qüestió prosòdica, no?, per la melodia de quan parlam.
Sí.
Però trets així més generals, realment m'interessa molt les noves varietats de català, no? És a dir, aquelles varietats parlades per parlants que no tenen el català com a llengua inicial, com a primera llengua, i que tenen característiques que són de les llengües inicials, no? Per tant, són les noves varietats de català. Per tant, tinc una mica de predilecció per aquests nous trets i per aquestes noves maneres que tindrà, no? I que té ja a partir d'ara la llengua.
Que bo. I d'una llengua viva, una llengua viva i una llengua hermosa. Maria Elmà Benrell, professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de SUIBA. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Coca de teades, preva, llom, xulla,
glaçada,
boníssima.
Coca de sofrit, coca de tonyina, coca de tomàtic, coca de pebres vermells.
Coca amb pebres torrats, que és la millor del món.
Coca en gató, les restes que sobraven d'un menjar, llavors hi podien afegir la coca.
Exacte, es mesclava tot, no? I es deia coca en gató.
I quin és el peix aquell que posaven les coques?
Gató.
Gató.
Coca en gató. Coca en gató, que era bona. Coquetes amb olives, si es mengen coquetes amb olives.
Coquetes amb olives.
Coca escaldofada, amb tomata i ceba, amb tomata, ceba i pebrera.
Coca en sobrassada.
Coca en sobrassada i filles.
Coca en formatge, coca de ceba.
A la nostra, que m'ho feia coques, lenses, ronxes, alla, mugues de saïm. També és molt bona.
Coca de rissons.
No sé si un prim se pot considerar una coca, però...
Un coc, una esclafada, tot això també és pasta de pa.
I com aquest també n'hi ha de nous, n'hi ha amb esclatassancs, amb espicatornells.
Ai, coca de trampó, coca de verdura...
Hi ha una divisió. Coca dolça o coca salada. I les que tu has dit...
Són salades.
Són salades.
Després venen ja la part de coca de Sant Antoni, coca de patata...
Coca bamba.
Coca enditada. Coca enditada és molt d'oli damunt. Que bona que era. Molta sucre.
Molta sucre.
Coca amb barcats.
Coca de quarto.
Coca pujada. Coca d'ou pujats. Coca en cireres. Una coca plana, que era una raïssa. I la feina de la pasta de coca de trampó, la planaven, i posaven un poc de saïm per damunt, i remenaven un parell d'ous en sucre, canyella i ralladura de llimona, i l'escampaven per allà damunt. I és una coca baixeta, però molt peculiar.
nosaltres. Ara que ho dius i que hi penso, mai se m'oblida una cara. Tot aquest temps que esperava, hores que no tenen pressa, hores que no tenen pressa, hores que no tenen pressa, hores que no tenen pressa.
Tres Ràdio, entre avui i demà. I de Tres Ràdio és participació.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis. A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Ocupada el año entero, en poca lo mío ni le veo. Cuando el talento viene solo el dinero, hago lo que quiero, yo no pienso entero. Ocupada el año entero, en poca lo mío ni le veo. Cuando el talento viene solo el dinero.
Pasando fracturas, facturas, ahora las veo incluso de risa.
I amb aquest ritme anem acabant. Amb el Lluís Fortes avui en el control tècnic no ens pot sortir mai el tret per la culata. Això vol dir que tot funciona perfectament. Ens queda, però, com cada dia a aquesta hora, baixar barrera i ho farem amb una nova llista de consells dels nostres convidats per dormir millor. La llista comença a ser llarga i de tant en tant les anirem recordant, tret que ens demaneu una altra cosa.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
El meu ritual, i me funciona molt bé, es posa a armar amb un auricular inalàmbric, sí? I escoltes de ports a partir de les 11:30, per any, amb una orella, i ja sí? Me quedo allà dormit, i després me trobo a l'auricular per allà tirar. Però és vera que sa ment se distreu i tot dura amb aquest dormit.
Abans d'anar a dormir, bona pregunta. Jo normalment m'assec a la meva engronxadora, quan tota la prola ja ha anat al llit i tenc quietud, i recimentalment el que faré el dia següent, com un planning. Jo mai he emprat agenda. Jo sempre, la meva agenda ha estat el meu capet. I penso en el que faré el dia següent, i quan ho tenc tot clar, vaig al llit.
Ja de pitja d'anys en tu t'arriba molestant. No debades, són corpulents. si no et queda munt quan comença a ronjar. He de mudar de llit perquè puguis dormir.
Una bona limpiesa i una bona hidratació, malgrat no anirem maquillats. És a dir, això tocaria ja ser una rutina diària que tinguéssim, perquè malament no te maquillis, pues, la contaminació, la pol·lució, l'aire, tot això al final acaba a la pell. I la millor rutina que podem tenir és al vespre fer una doble limpiesa, que és rentar primer amb oli, qualsevol producte amb oli, i llevar-ho després amb un sabó. Aquí ja tindríem la doble limpiesa feta. I després hidratar en funció del tipus de pell que tinguem. Això és el millor, i el que jo faig cada dia religiosament.
Pues bueno, el meu ritual, més o menys és el que fa tothom antes d'anar a dormir, i posar-me el meu tònic facial, que no falti, a vegades ja estic dins el llit i m'aixeca posar-me'l, perquè ja tens 60 anys i m'ho hem de cuidar, i després un tassonet d'aigua antes d'anar a dormir.
Quan me'n vaig al llit sempre m'agrada, doncs, com a mínim 10 minuts de lectura fer-la, no? És com la separació entre el món real i el món del son, no? Llavors aquests 10 minuts, o vegades més, doncs et porten cap a tranquil·litzar-te, relaxar-te i poder dormir amb més calma, amb més facilitat.
Ai, jo suposo que no som gens original, perquè jo el que faig és llegir una estoneta mentre puc, perquè es veu que llavors ja estàs un poc cansada, i però jo al cap de setmana he de recuperar tot el que no he pogut llegir entre setmana, perquè es, al vespre pues, puc poquet, perquè de tot una ja se son te domina. Sí, sí. Però sí, una estoneta de lectura, sí.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava l'agenda, que m'agrada caminar de nit, carrers petits. Hi ha màgia, la cosa de perdre. Dius, em puc quedar una estona amb tu i somric perquè se't veu d'una hora lluny. Si fas nosa no ho has mai de preguntar, això s'ha de saber veure. Si tant, Mercè Rodoreta.
Mira, jo amb això som molt senzilleta i és, m'agrada anar a dormir prest. Sempre intento estar en el llit a les 10, som en el llit molt prestat. Intent no tenir pantalla sobre't abans, més que res perquè si no després m'afecta en el dormir, no donc igual de bé. I després, molt senzillet, llegesc un llibre, ara just ahir em vaig acabar un. A vegades faig algun exercici, depèn de com estic, si estic més inquieta o així, algun exercici de relaxació, respiració conscient, però molt tranquil·let.
No som un home de costums gaire marcats, però sí que familiarment, com que tens tres filles, hi ha una cosa que més que costum meu és gairebé un que el me reclamen elles, que és anar a acomiadar-me d'elles amb una besada cada dia. I sí que, si puc, m'agrada llegir una estona.
Jo procuro llegir un poc, sempre llegir un poc abans de apagar la llum i un poc llevar-me l'estrès, baixar a revolucions i llegir un poc dins el llit.
A mi el que m'agrada, o el que intent, que no sempre és possible quan anem a dormir tard o hores poc regulars, que això sol passar molt, és llegir. A mi m'agrada llegir una estona abans d'anar a dormir per desconnectar un poc i relaxar-me abans de dormir. So quiet. Shh, shh. It's oh so still.
So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over and then. It's nice and quiet.
Mira, jo abans d'anar a dormir sempre faig uns exercicis
de gimnàs i d'estiraments, que me van moltíssim bé, per no tenir contractures i per dormir d'una manera molt més relaxada. Ho recomano a tothom.
La verdad que me gusta mucho tocar la guitarra desde pequeño y muchas veces cuando ya se fueron todos a dormir, pues me gusta tener ese momento para coger sueño y tocar a volumen muy bajo.
Yo soy una persona muy creyente, creo en Dios, soy cristiano evangélico y oro a Dios y le doy gracias porque me ha cuidado, porque me ha dado un día más de vida, y la verdad es muy bonito saber que tenemos un Dios vivo y saber por quién vivimos.
Lo que faig és una vegada ja a sopar, ja t'has relaxat, ja t'has fet si no ets bé, ja t'has dutxat, és escoltar, que no sé si te sonarà, Araceli, és música amb ones alfa. És música molt tranquil·la, molt suau, uns exercicis molt concrets que el que te fan és que el teu cervell se vagi desactivant poc a poc fins que te quedis un moment, dirien, més que fent, i és allà on comences ja a dormir i descansar, que és el més important. No és dormir, però descansar, no tothom arriba a descansar. Amb aquest tipus d'ones, de les ones alfa, sí que arribes a estar a un moment de desconnexió de mental del teu cos i, doncs, tranquil·lament. Fem una prova. Qualque dia cerqueu música ones alfa i en el principi diràs, això no me fa res. Però ser constant, sí, vale? I t'aixeques moltíssim millor. Sleep happens to you. It's not a failure. You can't. In any case, you will at some point.
Au, pres bona nota, ja comença a aplicar alguns dels vostres consells, com per exemple, abans d'anar a dormir, donar les gràcies. Gràcies, oients, per acompanyar-nos. Fins demà.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos en premio a la audacia por entrar al mar por la parte más honda.
Tiempo al tiempo, al tiempo. Cada huella irá encontrando su arena. Cada beso deteniendo un momento y cada canción matando una pena.
Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento.
Los relojes se detuvieron en aquel corredor vacío. Yo te vi llegar flotando a un palmo del suelo, tus labios rumbo a los míos.
Nunca digas nunca,
todo pasa en el momento menos pensado. No pensé que fuera a oír tu pregunta ni a tu corazón latiendo a mi lado.
Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento.
Gracias, gracias, gracias. Quiero agradecer a quien corresponda y a nosotros dos el premio a la audacia por entrar al mar por la parte más honda. tiempo, al tiempo, al tiempo. Cada huella irá encontrando su arena, cada beso deteniendo un momento, y cada canción matando una pena. Yo quiero dar la noticia, yo quiero gritar que me quieres a los cuatro vientos. No quiero guardarme lo que siento. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias.